Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern ha prorrogat un any la declaració de zona de mercat residencial tens en 118 municipis que continuen complint els criteris d'atenció al mercat de l'habitatge. Alhora també n'ha exclòs 22, entre els quals s'hi troben Lleida, Granollers i Mollet del Vallès, perquè millora la situació d'assequibilitat. Paral·lelament, impulsa també una nova declaració que incorpora 53 municipis més, on ara també es podran aplicar els topalls als preus del lloguer. I la Generalitat i Vietnam Airlines estudien establir un vol directe entre Barcelona i Hanoi que convertiria la capital catalana en la primera ciutat de l'estat amb aquesta connexió. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que les dues parts han assentat les bases per tal d'analitzar la viabilitat d'aquest projecte, tot i que ha advertit que el principal escull és la manca de disponibilitat d'avions de gran capacitat per part d'aquesta aerolínia. I ja també ha anunciat que a partir d'avui Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant, volíem dir, el país, enviant dos convois de bomberes i bombers catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre a la Vall d'Uixó des d'Amposta. De fet, s'aixeca el confinament dels veïns del municipi afectat per aquest darrer incendi que ja ha calcinat, recordem, 8.500 hectàrees i que encara continua actiu. I en aquest sentit, diversos municipis de l'Alt Urgell han restringit aquest estiu l'accés a gorgs i rieres precisament per prevenir incendis i evitar massificacions i actes incívics. Bassella i Coit en Argó han regulat els accessos mitjançant decrets municipals vinculats al Pla Alfa, mentre que Organyà ha tancat també espais de bany per recomanació dels agents rurals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets van passar ahir a la nit quan la policia va rebre l'avís d'una persona greument ferida a la via pública. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima sense vida i amb signes de violència, mentre que un segon home va resultar també ferit i va ser traslladat a un centre sanitari. La Divisió d'Investigació Criminal una investigació per tal d'aclarir les causes dels fets. I pel que fa a la mobilitat, una variant la 2 a Òdena, direcció Barcelona, deixa encara un carrer tallat i també hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, la P7 a Barberà i també la C58 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de les línies R13 i R14 es restableix avui entre Lleida i les Borges Blanques després del robatori de cable que va interrompre el servei la setmana passada. Tot i això, es manté encara el servei alternatiu per carretera entre Lleida i la Plana Pica, Moixons, mentre DIF continua reparant també els danys d'infraestructura. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bon dia, obrim per vacances.
Estem escoltant la guitarra i la veu de Joshua Rose, aquest cantautor de folk i indie pop dels Estats Units. De fet, el Josh Rose va néixer a Nebraska, després es va traslladar a Tennessee. Tot això són referències que surten les seves cançons, però és que darrerament potser l'heu vist actuar bastant per aquí, per casa nostra, perquè està ja fa temps vivint a València. Es va casar amb la seva parella, la Paz, li va dedicar un tema, She's Spanish, I'm American, i vaja, que quan el tenim vivint a València, doncs està molt bé, tenim un cantautor de qualitat, molt maquet, que de tant en tant puja cap a Catalunya a fer concerts. Val la pena si aneu a un dels seus concerts, perquè són de veritat especials. Josh Rose, amb aquest tema Winter in the Hamptons. A causa això dels Hamptons, sí. És la zona on estiuegen els novaiorquesos més potents, econòmicament. Vaja, que és la zona de rics d'estiueig, d'allà de prop de Nova York, perquè cau a Long Island, a l'estat de Nova York, a propet de la gran ciutat, no? Doncs se'n van als Hamptons a estiuejar. Per tant, allà hi ha cases, mansions enormes, luxoses, cases d'aquelles de 50.000 habitacions i 300.000 espais de bany, amb piscina, però tot enmig de la natura, evidentment, amb platges d'aquestes de sorra fina, però també amb molt de bosc. Sembla que hi ha una reserva interessant de taurons, però també de foques, i sembla que el millor moment per anar als Hamptons, com diu en Josh Rose, és a l'hivern, perquè a l'estiu està ple de curiosos, ple d'aquests visitants famosos, però també ple de curiosos que els van a veure. Val a dir, ens indica internet, que sempre està bé amb aquestes coses de viatge més enllà del que podem nosaltres, que es veu que els Hamptons és allò, el típic cliché, no?, de gent pija americana estiuejant. Però sembla que també viu classe treballadora, aprofitant doncs aquesta construcció de grans mansions, els que es dediquen al ram de la construcció i són persones, doncs això, del dia a dia, i treballadores, doncs també tenen el seu raconet allà. Per tant, el contrast està assegurat. Com dèiem, Josh Rose ens ho indica, si heu d'anar als Hamptons, bé, però que sigui a l'hivern, que està tot més tranquil. I a Cardedeu hi anem tot l'any, faci fred o faci calor, perquè allí trobarem l'Enric Rubio i tot l'equip dels companys de Cardedeu. Bon dia, nois!
Bon dia, us bon esperem dia. Aquí tot l'any, nosaltres?
Sí. Aquí us canvia molt el paisatge o què? Segurament.
Doncs no, poquet. La veritat és que poquet. Tardors maques, bé, tenim el Montseny al darrere, l'únic que nosaltres estem a la plana, No podem dir que som Montseny, però estem entre la serralada litoral i la serralada prelitoral.
Molt bé, per tant, us veieu caure les fulles a la tardor o què?
Home, i tant,
sí,
i tant.
Caure al damunt.
També. Sí, exacte. Sí.
Ai, Enric, que avui es proposeu música de viatges. A mi és que aquest tema del Jesús me dona rotllo, perquè és així com té un pas, com d'anar anant fent camí, però a poc a poc. No sé, és un dels que jo em posaria al cotxe, auricular, si vaig en tren o en autobús, no sé.
Sí, m'agrada, perquè ja veuràs que la música que he escollit jo avui va una mica en sintonia, De fet, quina gran responsabilitat fer avui aquest tema, Núria, i és que, pel que fa a gustos musicals, tothom té les seves preferències, i si del que estem parlant és de bandes sonores per moments tan especials com les aventures d'un mateix, la cosa és molt més personal. Així que, mira, si et sembla bé, jo avui us portaré un recull de tres cançons diferents per a tres moments diferents d'un viatge.
Bé, molt bé.
Va, som-hi. I és que, en el meu cas, a títol personal, quan he carregat ja tota la camper o tota la bici plena de bosses o la motxilla plena a vessar o si pujo un tren amb un destí llunyà, la meva aventura comença a sonar d'aquesta manera.
M'encanta, sí.
Oi que sí?
I t'imagino, amb la motxilla carregada, amb tota l'energia, haver esmorzat bé, vinga.
Ah, exacte. Però després, al final del dia, Núria, trobes en un cim, davant d'una posta de sol memorable, com poques es visi. Veus que al fons de les valls ja comencen a créixer les fumaroles de les llars de foc i encenent les llums de les cases i els carrers, i mentre un estol de centenars de cors de muntanya aprofita les últimes tèrmiques per pujar cap allà on estàs, cap als cims, dins teu comença a sonar això. Aquesta és Spirit Bird de Xavier Rut. No sé si la coneixies.
No, bonica, molt bonica també.
Xavier Rut, un australià completament multidisciplinar, que és fantàstic, des d'aquí us anem a conèixer-lo.
Escolta, però és totalment diferent del començament, Vull dir que t'ha canviat, et canvia, no?, la sensació
Absolutament, absolutament.
Mm-hmm.
Absolutament, però arriba un moment que després d'haver viscut tants moments inoblidables com minuts d'un dia, saps que és hora de buscar la brúixola del camí cap a casa. Així camines l'últim paisatge i agafes el primer camí que et conduirà ja de tornada, pel molt greu que et sàpigues, sabent que tornaràs en aquell indret. Mentre la banda sonora de la cloenda de l'aventura es va descobrint, i en el meu cas sempre sona així. Sempre preciosa quan sona i amb aquest punt melancòlic que jo crec que els viatges i l'aventura sempre tenen, sobretot a la seva cloenda. Així que ja ho veus, us deixo amb aquestes tres, però els nostres oients poden dir totes les seves opcions, entrar al nostre Instagram, Obert Vacances, escriure'ns quina és la seva banda sonora dels seus viatges, de les seves aventures, i res, enviar-nos àudios també, que volem sentir-vos la veu, que us estimem molt.
Anirem a escoltar, avui serà un programa bastant musical, eh? Enric, vull que em facis la tracklist, la meva llista de viatge, eh? Quan acabem l'Obert i me'n vagi de vacances, vale?
La tinc.
Bon carrer.
Asseguro.
Que boniques, Enric. Moltíssimes gràcies, companys.
A tu, a reveure. Fins ara.
Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
I nosaltres comencem aquest viatge diari amb vosaltres i acompanyant-nos en la música seran les nostres sintonies, les sintonies de l'Obert per Vacances, des d'ara i fins les 11 amb els següents continguts. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Hepàtiques. Coneixerem la importància d'aquest òrgan que tenim i que li hem de fer prou cas, el fetge. També dins l'espai de lectures que ens porten des d'Ona la Torre, avui ens ocuparem dels llibres il·lustrats. Farem la primera barema de la temporada, la barema més que s'avança, eh? I que sempre la primera correspon a les vinyes de Raïmat. Ens convidaran els companys d'Arenys a viatjar a través de la música. Ja us deia que tindrem un programa eminentment musical. Coneixerem què és això de l'art de la pedra seca, aquestes construccions que ens trobem pels camins i que n'hi ha algunes a prop d'Altafulla. Viurem un altre episodi de l'eclipsi, però avui des del punt de vista folclòric, com la tradició popular ha recollit aquest fenomen tan extraordinari al llarg del temps. I atenció, perquè ens embrutarem les mans amb terra i amb verd. Avui toca un altre espai de jardineria per cuidar les nostres plantes. Benvinguts a l'Obert per Vacances. Obert per Vacances. La primera connexió avui l'establim amb Rubí, Terres Barcelonines. Paula Iglesias, bon dia.
Bon dia, Núria.
Per parlar-nos d'un tema general, i és que Niubó, la consellera Niubó, ha evitat avançar conclusions sobre la raó de les proves PISA.
Efectivament, la consellera d'Educació, com bé deies, Núria, Esther Niubó, ha insistit que les diligències informatives obertes pel departament encara no han conclòs i no es poden avançar conclusions sobre les causes de la incidència de les proves PISA 2025 a Catalunya. També ha dit que si s'acrediten responsabilitats es depuraran a fons. Recordem que el Departament d'Educació va informar la setmana passada que una incidència tècnica en l'aplicació de les proves PISA farà que els resultats no siguin comparables ni amb altres territoris ni amb la sèrie catalana. La mostra de les proves fetes entre el 31 de març i el 16 de maig del 2025 va tenir un índex d'exempció, és a dir, una taxa d'alumnes que es queden fora per diverses raons, del 23,2% de mitjana, molt per sobre del màxim del 100% recomanat per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament. En xifres, 591 alumnes amb manca d'exempts, i Niubó també ha insistit que el problema detectat no afecta les respostes de l'alumnat, sinó la representativitat de la mostra. Per la seva banda, Comissions Obreres ha reclamat transparència plena al Departament d'Educació sobre l'errada en la mostra PISA.
I encara ens quedem a Barcelona. Mireu, 131 ferits lleus i 6 de menys greus en un incendi al metro de Barcelona.
El foc es va produir ahir a la tarda a la línia L1 del metro entre les estacions de Clot i Glòria. Segons el balanç del sistema d'emergències mèdiques, 39 ferits van ser traslladats a centres sanitaris com els CUAPs 2 de maig, Sant Martí, Cotxeres i Peracamps, l'Hospital del Mar, l'Hospital Sagrat Cor i l'Hospital de Sant Pau. El conductor d'un comboi que s'adreçava a la zona de l'incendi va frenar 50 metres de les flames i va avisar els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona van extreure 60 persones per la boca del metro de Clot i 60 per la de Glòries. El cap del servei de protecció Civil de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, Sebastià Massaguer, ha explicat el que es van trobar en arribar a la boca del metro del Clot.
A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques, i en aquest sentit també hem estès mànigues per accedir en aquest possible incendi. El resultat era un petit incendi que s'ha sufocat per part de la primera dotació que ha entrat, per la part de les Glòries, amb dos extintors, i a partir d'aquí s'han muntat les instal·lacions de mànigues i s'ha facilitat l'extracció de les persones que eren recepcionades a fora, tant per les ambulàncies d'Ocell com per les ambulàncies de bombers.
El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona, Xavier Flores, ha indicat que l'origen de l'incendi podria ser una peça de revestiment del túnel, que s'investiga si s'ha incendiat i ha caigut o al revés. Aquest matí la línia 1 del metro de Barcelona ja ha iniciat el servei amb normalitat.
Ja s'han presentat el programa d'actes de les festes de la Mercè, amb més d'un centenar de concerts, amb noms com La Pegatina, Maria Jaume, Leire Martínez o Els Amics de les Arts.
Doncs sí, Núria, la capital catalana es prepara del 23 al 27 de setembre per viure una nova edició de la Mercè amb una programació musical que reafirma la seva vocació oberta, plural i diversa, segons van explicar ahir els seus responsables. Els concerts de la Mercè es desplegaran en 14 espais de la ciutat, repartits en 16 escenaris diferents, com el Teatre Grec, l'antiga fàbrica Estrella d'Am, l'Avinguda Maria Cristina, els Jardins del Doctor Pla o la Platja del Bogatell. La dimensió internacional de la programació de la Mercè tindrà un protagonisme destacat amb la participació de Xangai com a ciutat convidada.
Ai, això serà al setembre, ens haurem d'esperar. Paula Iglesias, moltíssimes gràcies des de Rubí.
Gràcies, Núria.
La propera connexió, ara sí, l'establim amb Girona, Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Què és aquest titular? Guàrdies reials, donzelles i cavalls a la catedral de Girona.
Home, només faltaria, i és que és un dels principals dies, ahir va ser un dels principals dies del rodatge d'Enredados, seran part d'aquest mig miler d'extres que sortiran a la pel·lícula de Disney en les setmanes de rodatge aquí a Girona. Mentre les càmeres es concentraven, en aquest cas, a les escales de la catedral, sí que és veritat que l'equip de caracterització seguia avançant també en altres escenaris, com ara, per exemple, la pujada de Sant Domènec o la plaça dels Jurats. De fet, ha reunit a molts curiosos, no només de Girona, també de fora. Escoltem a la Montse i la Júlia, que han vingut expressament a Girona a veure el rodatge.
I, bueno, tenim la idea de passar aquí tot el dia, i vam vindre el dissabte per intentar poder veure, doncs, algun actor o alguna part del rodatge, ja que dissabte no van rodar i estava tot tapat.
Hem vingut perquè, o sigui, estaven a veure per les xarxes que estaven fent el rodatge aquí, també el del càsting, que també el van fer, i doncs ens feia il·lusió veure tot com estava muntat.
A més, diversos seguidors també de la pel·lícula esperen en els accessos del rodatge per veure arribar aquests actors principals. De moment han vingut la Montse i la Júlia. No sé si tu també passaràs per aquí, Núria.
Sí, jo tinc el cabell molt llarg. No us apunts en la que té el cabell tan llarg que li fan una trena? Va d'això. Absaït.
Em sembla...
No sé, no?
No, et diria que ja han firmat el contracte amb la protagonista, eh?
Vaja, home, però igual necessiten una doble, no? No ho sé, no ho sé. Sí, passaré per aquí. Fins quan s'hi estaran, em deia Saïd.
Si no m'equivoco, fins al 6 d'agost, ben bé, o sigui que encara queda una setmaneta ben bona.
Vinga, doncs, vinga, ens posem de seriosos. Ara sí, la propera notícia ens du cap a l'Escala. Ens du a parlar d'una denúncia per agressió transfòbica a dos joves de matinada a l'Escala.
Això, la matinada de divendres a dissabte al passeig de Riells per part d'un grup de persones, segons va informar l'entitat feminista de l'Escala Fem Sororitat, en un comunicat a les xarxes socials, en aquest cas, les dues víctimes tornaven de la zona d'oci nocturn quan un grup d'intolerants els va, en aquest cas, els van insultar i a un d'ells, de fet, també el van agredir físicament.
I tanquem aquesta ronda informativa i el curs polític, de fet, a Girona, amb bones notícies pel que fa a l'habitatge.
I és que Girona fa un pas endavant per transformar, en aquest cas, el barri de Pont Major i avalar també el pla que aixecaria a 440 habitatges, dels quals 174 protegits. Això en el ple d'ahir dilluns, l'últim del curs, que ha evidenciat també la ruptura del govern municipal, i és que la portaveu de Junts, Gemma Geis, va deixar de seure al costat de l'alcalde i ocupava una cadira ja a l'oposició.
Escenificant, no així? Escenificant com estan les coses. Doncs seguirem parlant de política i d'altres qüestions des de Girona. Moltíssimes gràcies, Saïd Esbai. Una abraçada.
Una abraçada.
Vinga, va, que avancem a la ronda d'actualitat. La propera connexió l'establim amb Lleida. Saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem del Departament d'Agricultura, que impulsarà un nou pla de xoc per reduir dràsticament la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell.
Aquest va ser el principal acord de la reunió que va mantenir aquest dilluns a Montblanc el conseller Òscar Ordeig i les organitzacions agràries que van liderar les mobilitzacions del cap de setmana contra l'excés de fauna cinegètica i la gestió de les zones d'especial protecció per a les aus. Ordeig va detallar que l'objectiu de la nova estratègia del govern és aconseguir una baixada dràstica de les poblacions de conills en les zones més tensionades.
Durant aquest mes d'agost, en municipis concrets, farem una actuació de xoc continuada. Ara el que fèiem és hi havia declaració de danys. Doncs llavors anàvem allà, igual llavors fins al cap de bastant temps no hi anàvem, i el que hem quedat, escolta, hi ha zones que són més que hi ha molta problemàtica, hi ha molta sobrepoblació, doncs anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, amb més a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors, i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí.
Tot i això, des del sector agrari reclamen que aquest pla contra els conills arriba tard, tal com afirma la responsable de la plana de Lleida d'Unió de Pagesos, Carol Aixut.
És que ara comença a afectar tots els cultius. Tenim el cereal que afecta totalment, tenim un company que té 15 hectàrees de sembrat i fa 2 anys que no sembré perquè se li estan menjant els conills, i ni Agroseguro ajuda a cobrir aquestes despeses, amb la qual cereal, vinya, jo que soc de la fruita també està afectant fruita, perquè ja no és tema també de conills, sinó és també tema de cabirols i tema de porc senglars. És la fauna energètica que s'ha desproporcionat.
I Ordeig va assenyalar que la tardor es presentarà una proposta de compensacions i va obrir la porta també a flexibilitzar algunes restriccions com el rec en les zones d'especial protecció per les aus.
I seguim parlant de fauna. En aquest cas, a la Vall d'Aran, un fet inèdit al Pirineu. Han documentat 2 osses amb 3 cadells cadascuna.
Sí, les imatges es van enregistrar durant la primavera i mostren l'activitat diària dels animals. Concretament, durant els mesos de maig i juny és quan es van poder aconseguir aquestes imatges que mostren la quotidianitat de 2 grups familiars durant una de les etapes més sensibles del seu cicle vital. Així ho explica Marc Alonso, expert del Depana.
Per primer cop al Pirineu, la passada primavera, Depana ha pogut documentar a la Vall d'Aran el seguiment de 2 osses amb 3 cadells cadascuna. I s'han obtingut imatges inèdites del seu comportament, alimentació i de la seva biologia.
Una de les femelles va poder ser monitoritzada durant 28 dies consecutius. A principis de juny, però, aquest grup familiar va perdre un dels 3 cadells per causes que encara no s'han pogut determinar. La segona ossa amb 3 cadells va ser localitzada en 5 ocasions, i fins a final del període de seguiment el grup familiar es va mantenir complet. Segons les darreres dades del grup de seguiment transfrontere de l'Os Bru, fetes públiques pel govern de Catalunya el passat mes de març, durant el 2025 es van identificar 54 grup Pirineu català i 108 al conjunt del Pirineu, el que és la xifra més elevada registrada mai fins ara.
Molt bé, Quim Gasó, des de Lleida, moltíssimes gràcies, company.
Adéu, bon dia.
Bon dia. I després de la connexió amb UAU Lleida, el que fem és acabar a casa, com sempre, a Tarragona Ràdio. Marina Pérez Gort, bon dia.
Molt bon dia, avui et vinc a parlar de calor.
De calor i de com la Creu Roja, no?, intensifica l'atenció a les persones grans, a veure si poden suportar aquestes altes temperatures.
Sí, perquè parlem molt d'aires acondicionats i d'altres coses, però hem parlat poc de la calor i les persones grans, que són les més afectades, i segons Míriam Jiménez Turner, referent de la gent gran i dona a Tarragona, la Creu Roja, la fragilitat associada a malalties, la soledat i la manca de condicionament dels habitatges situa aquest col·lectiu en una posició de risc. Per això, des de Creu Roja, mantenen activada la campanya d'onada de calor durant tot l'estiu.
Els efectes de la calor crec que els patim tots, i és una cosa evidentment amb el col·lectiu de gent gran, i prestem una especial atenció, donat que la seva situació en segons quins cops de fragilitat vinculada a malalties, vinculada a vegades a la soledat, vinculada a vegades a la manca de condicionament dels seus habitatges, fa que aquestes situacions els siguin en una situació més crítica especialment.
Els voluntaris han realitzat 4.000 trucades de seguiment per comprovar que les persones grans es troben bé i recordar-los mesures bàsiques de protecció, com tancar persianes, generar corrents d'aire i hidratar-se sovint. La Creu Roja també ha reforçat les accions dirigides a les persones que viuen al carrer amb distribució d'aigua i seguiment directe.
I ja per tancar la ronda informativa, ens fem ressò de diferents incendis que tenim al territori.
Doncs sí, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès, ahir es va interrompre fins les 11 del matí per un incendi proper a les vies, segons va informar Adif. I també ahir la tarda un incendi forestal va cremar més de 8 hectàrees a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, i els bombers van donar el foc per estabilitzat cap a 8:45 de la nit.
Marina, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
La primera entrevista del dia ens la porten des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Sergi Estapé, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Mira, avui se celebra el Dia Mundial contra l'Hepatitis i volem parlar de la salut hepàtica. Ho farem amb la Josep Maria Martínez, ell és president de l'Associació Catalana del Fetge, que ha impulsat un qüestionari amb l'objectiu de saber quin és el nivell de coneixement que tenim la població sobre les malalties hepàtiques. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Deixo en mans del Sergi.
Molt bé, gràcies.
Doncs sí, bueno, Josep Maria, explica'ns una mica en què consisteix aquest qüestionari que heu denominat el baròmetre de la salut hepàtica a Catalunya.
Sí, bueno, bàsicament és un qüestionari de 3-4 minuts en el qual volem saber quin coneixement té la ciutadania sobre el tema de les fetge i les malalties hepàtiques, quin factors de risc coneix i si sap com prevenir-les. No és cap examen, el que volem és escoltar la ciutadania i detectar quins coneixements tenen i a partir d'aquí pues, orientar millor les campanyes de prevenció, informació i sensibilització.
I quin és el motiu d'impulsar ara aquest baròmetre i quins serien els... Bueno, més que ara, què voleu aconseguir amb aquests resultats?
Mira, ens preocupa moltíssim que les malalties del fetge estan augmentant i avançant silenciosament, perquè és una malaltia que no dona símptomes. Llavors, socialment... la gent parla molt poc del fetge. Sí que parlem de colesterol, de sucre, del cor, però del fetge no en parlem. Llavors el que volem aconseguir és saber què és el que coneix la ciutadania, a partir d'aquí doncs, treballar-hi amb l'administració polítiques de prevenció i detecció precoç més eficaces.
Aquests resultats, Joan Maria, està previst que es presentin públicament durant les terceres jornades de salut hepàtica, que són del 27 al 28 d'octubre de 2026, no?
Sí, efectivament. Allà és un espai que està obert avui dia a tota la ciutadania, és totalment gratuït, llavors oferim aquest espai en el qual estem els professionals, estem els pacients, i allà parlem pues, de totes les malalties del fetge, que no només de l'alcohol, que és l'estigma que tenim, sinó coneixem altres causes, com el fetge gras, les hepatitis víriques, etc. I llavors, els resultats d'aquest baròmetre que comentàvem abans el presentarem allà a les jornades 27 i 28 d'octubre a Torre Jussana, a Barcelona.
Mm-hmm. Un dels punts on incidiu, sobretot, és el de la prevenció. No es parla molt a nivell global de tot, no? Però en aquest cas, no sé, què es pot fer o quina mètode de prevenció hi ha per davant de les malalties.
Sí, bueno, primer de tot, el que sempre parlem, no?, de l'alimentació equilibrada, de fer activitat física, controlar el pes, el colesterol, el sucre, tot això és molt important. També ens hem de vacunar quan estigui indicat i també doncs, el tema de si has tingut alguna situació de risc, doncs, també mirar-ho amb el professional per intentar doncs, saber si realment tinc hepatitis o no tinc hepatitis, perquè com deia abans és una malaltia que va evolucionant silenciosament, que tu no te n'adones, però sí que el cos doncs, mica en mica va evolucionant. I sí que un altre dels temes que també tractarem a les jornades és el tema dels complements i les herbes natural. Natural no vol dir que sigui innocu pel fetge, això hem d'anar molt en compte.
També s'insisteix bastant o incidiu en la importància, bueno, això també es podríem fer per totes les malalties, no? Un diagnòstic precoç, això és bàsic, i anar al metge i que et vagi bé de tant en tant doncs és importantíssim, no?
Sí, perquè a més com comentava abans, el metge és un òrgan molt resilient i llavors no dona símptomes, llavors tu no te n'adones, llavors sí que hem de fer qualsevol consulta que fem al professional sanitari, doncs doncs, comentar aquest tema, i més si hem tingut una, com deia abans, una situació de risc, i més que res per saber com tingui el fetge, no? A nivell nacional, perquè jo també soc vicepresident de la Federació Espanyola, estem intentant que el perfil hepàtic estigui dintre del que és el control des de l'atenció primària. Crec que és superimportant per saber i per tenir aquest cribatge de detecció precoç.
Ens preocupem de les molt de la dentadura, ens preocupem de moltes coses, ens preocupem la gent realment del nostre fetge?
Encara no prou. Sí que en parlem molt de colesterol i el sucre, ho tenim molt assumit, parlem del cor també, però el fetge és, com jo sempre dic, és el germà petit lleig que ningú li fa cas fins que no es queixa, no? Llavors, pues, bueno, jo crec que el fetge s'ha d'incorporar dintre del que són els controls hàbits habituals de la salut.
És allò que en diuen el germà invisible, potser,
sí,
o l'òrgan invisible, no? En parlem poquet.
Sí, sí, jo sóc el primer, jo sóc transplantat de fetge fa 10 anys i jo tampoc li feia cas al fetge, i jo no tenia símptomes tampoc, llavors, per això jo reitero molt aquest tema de que si no tinc símptomes, doncs el fetge està bé. No és així.
Parlaves de trasplant, des de l'associació Urracal, que heu, sobretot, la donació d'òrgans, no, és molt important. No sé si hi ha, en aquests moments, és preocupant la manca de donacions.
Aviam, nosaltres estem en un sistema dels millors del món, això sempre ho hem de dir, no? Però jo continuo sempre la frase en que a dia d'avui hi ha 1.400 persones que estan en llista d'espera esperant un òrgan i que no han de baixar la guàrdia, hem de continuar treballant per aquesta gent que en aquests moments està esperant un òrgan i tinc la segona oportunitat que jo vaig tenir en el seu moment.
Això és el sistema com ha sigut sempre, com passa amb per exemple donacions d'ulls, etc., tot això de...
Sí, la importància que té la donació d'òrgans és sobretot que el teu entorn, la teva família, ho sàpiga, perquè moltes vegades sí que, no, jo sóc donant, però si no li dius a la família o al teu entorn, quan arriba el moment els professionals no ho saben i la família tampoc ho sap, llavors és molt important que es comenti amb la família, perquè d'aquesta manera pots ajudar altres persones que ho necessiten.
Al voltant del fetge, ho parlàvem l'altre dia, molts mites que sí. no són veritat, desconeixements, no? Això també és important combatre-ho, no?
Sí, o sigui, en el moment que dius que tens una malaltia del fetge, doncs el primer que pensen és que sí que bevies, no? El
sí,
tema de l'alcohol
és
l'estigma, o sigui, em va passar a mi i amb els meus amics, o sigui que... I llavors reitero molt el tema del mite de que les herbes naturals depuren molt el fetge. Ull amb això, perquè n'hi ha moltes herbes que no són beneficioses pel fetge, llavors sempre hem de consultar amb un professional abans de prendre qualsevol tipus de complement o herba natural, que perquè sigui natural no vol dir que sigui beneficiós.
Hi ha algun altre mite d'aquests que convindria anar desterrant?
Bàsicament són aquests. Diguem-ne que tens una malaltia del fetge, pues, bueno, sempre és periodatiu, no? Que hauràs fet, perquè si tens l'hepatitis B, que hauràs fet, sempre és els mateixos, no? I hem de pensar que hi ha moltes malalties que són genètiques, hi ha moltes malalties que... O sigui, en nens petits, per exemple, que són genètiques, que no tenen res que veure amb l'alcohol. Sí que té molt que veure el tema del fetge gras, que sí que vull incidir en el tema del fetge gras, però és una epidèmia que tenim sobre aquí ja a la societat, el 25% de la població ja ho té, i és una malaltia que si no es detecta, evoluciona i pot acabar... Pues com vaig acabar jo amb el càncer de fetge i amb un trasplantament. Llavors hem de posar la mirada molt en aquest tema, que afortunadament a nivell de professionals estem treballant molt en aquest aspecte, i sobretot el tema de l'alimentació i l'exercici físic és fonamental, a més sent una malaltia que és reversible, si es detecta a temps és reversible.
De fet, això volia incidir en això, Josep Maria. Tinc entès que el fetge és un dels òrgans amb més capacitat de regeneració, que fins i tot pots treure en un tros, no? Extreure algun tumor, treure un tros i es regenera. Per tant, és un òrgan que és meravellós en aquest sentit, també.
Sí, sí, és veritat, o sigui, es pot fer la donació en viu perquè el fetge està compost de dos nòduls, llavors tallen un trosset i en dos mesos tant el receptor com el donant tenen ja el fetge regenerat, és un òrgan miraculós, per dir d'alguna manera, sí. O sigui que sí que és veritat, en dos mesos ja està totalment regenerat.
Però la mare de la donació la gent som conscients, és a dir, potser faltaria més conscienciació a nivell de campanyes de que fa falta sí. els donants.
Sí, jo crec que a nivell d'administració falta moltes campanyes de prevenció, ai, de donació, perdó, també de prevenció. Igual que fem nosaltres, bàsicament nosaltres ens fonamentem en aquest tema, en anar a escoles de secundària, a facultats, per tal de que la gent jove també comenci a parlar del tema, que crec que és important perquè després puguin parlar a casa, no? Que, de la importància que té la donació, de que bueno, una persona pot salvar 8 vides, i això crec que ho hem de dir, la gent ho ha de saber.
Jo crec que abans has dit una cosa, però m'agradaria incidir en el fet de que potser pensem que la malaltia de fetge la té doncs, la gent gran o la gent doncs, que no ha fet, bueno, que ja ha passat una vida, sinó que pot passar el que deies abans, no? Un nen també pot tenir problemes
de fetge. Sí, un nen amb mesos, si té una malaltia congènita o hereditària genètica, doncs també pot tenir aquest tipus de malaltia, o les hepatitis autoimmunes, les víriques, les metabòliques, hi ha moltes causes diferents de que tinguis una malaltia de fetge, i això li pot passar a un infant, a un jove, a un... ens centrem molt en que pensem que és a la gent gran i no és així.
Parleu també de la necessitat o el suport emocional, no? Una persona afectada amb una malaltia hepàtica o transplantada sí. necessita un bon suport, no? Perquè és un impacte, no? Saber que tens aquesta malaltia o que t'han de transplantar un fetge.
Sí, en el moment que diuen que t'han de transplantar o que tens una malaltia hepàtica, el desequilibri emocional és bèstia. Llavors nosaltres des de l'associació el que intentem des de la nostra experiència, perquè hem viscut tot el procés, doncs donar aquest suport tant al pacient com al familiar, que també és molt important, i intentem acompanyar tot el que podem. El nostre lema a l'associació és bàsicament que en el moment que una persona detecti una malaltia hepàtica no estigui sola, i això és el que intentem fer amb tots els projectes que tenim dins de l'associació.
Parlaves abans de campanyes d'administració. L'administració, en aquest sentit, obteniu suport de l'administració? Com... Sé que és un moment difícil, que la salut està col·lapsada, però no sé si tenim aquest suport.
Haig de dir que cada vegada la nostra veu està més dintre tant de l'administració com dels professionals sanitaris, però hem de treballar-hi més, hem de fer més esforç, sobretot a nivell de donació, de campanyes de sensibilització, i a nivell de prevenció hem de fer campanyes més grans, com la salut cardiovascular. O sigui, per exemple, la gent, quan parlem de salut cardiovascular, doncs té, que sigui el tema de l'infart, té més coneixement. Quan parlem de salut hepàtica, ningú sap el que és salut hepàtica. Llavors el que estem treballant i amb molta força amb l'administració és que fem un pla social de salut hepàtica perquè la gent sàpiga què és el fetge, com es pot prevenir, i crec que és molt important, i en això estem treballant molt.
Parlem una mica de l'associació, no? L'Associació Catalana del Fetge. Explica'ns una mica quina, a part d'aquest baròmetre que bueno, després ens diràs que qui vulgui participar com ho ha de fer, quines activitats principals us dediqueu a aquesta associació?
Bàsicament, com deia abans, no? De que cap pacient, cap família estigui sola. Llavors informem sobre les malalties, acompanyem, tenim diversos projectes com el voluntariat testimonial, que anem als hospitals a visitar pacients que ens diuen els professionals. Tenim pisos d'acollida per gent que ve fora de Barcelona, perquè no estiguin sols, perquè tinguin un lloc on estar quan el seu familiar està ingressat, i un altre gran problema que tenim és el tema de la sensibilització de la donació d'òrgans, que bueno, que com et deia abans, fem xerrades doncs on calgui, anem a centres cívics, a casals, a facultats, allà intentant donar el missatge aquest de la importància que té la donació, i aprofitant també parlar de la prevenció de malalties hepàtiques.
Jo que tinc aquí paraules d'agafar 10 anys que em van transplantar, deixem que surti de guió. Com, no sé si al cap del temps doncs, ja has de fer revisions periòdiques, o és una cosa que després has de vigilar, o llavors ja un cop m'he transplantat, viva la Virgen.
No.
Suposo que no.
Molta gent es pensa que una vegada transplantat ja tot s'ha acabat. No, comença una nova vida. Nosaltres prenem una medicació que són els immunosupressors, que es treuen totes les defenses del cos per tal que el nostre cos no rebutgi l'òrgan. Llavors, això significa que tens molts efectes secundaris i controls. Jo, en el meu cas, com he tingut problemes, jo vaig cada 3 mesos a fer-me controls, però ja em veus, o sigui, més, amb més energia que mai.
Però que això no, sobretot que no hi pensi la gent que s'acaba aquí, ja l'han trasplantat, ja, escolta, ja ha fet puf una vida, sinó que has de cuidar.
Al contrari, que t'has de cuidar molt, has de seguir les indicacions dels professionals i sobretot això, cuidar el teu fitxer, que tant en el meu cas, que m'han donat, i això és una responsabilitat i un respecte vers la família que va dir que sí a la donació d'aquest òrgan.
I explica'ns això, no? Per participar en el baròmetre, que hi ha de fer la gent?
Qualsevol xarxa nostra, l'Associació Catalana del Fetge, que ho busquin a la web, a l'Instagram estem com fetge.cat, o sigui que és fàcil, i allà tindran el link per poder fer el baròmetre, que per nosaltres és molt important per saber cap a on hem d'anar a partir d'ara.
Sense cap mena de dubte, aquest, no sé si dic company o aquest amic silenciós que és el Fetge, que seria important, doncs, que també se donés, com deia el Josep Maria Martínez, el president de l'Associació Catalana del Fetge, aquesta importància.
Una entrevista que avui hem realitzat amb l'Associació Catalana del Fetge, avui que és el Dia Mundial contra l'Hepatitis. Josep Maria Martínez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veus.
Gràcies. I Sergi Estefé, company de la Ràdio de Terrassa, moltíssimes gràcies també. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Ara em ve de gust un llibre, però no tinc massa ganes de llegir. Una bona opció són els llibres il·lustrats, i a més de moltíssima qualitat. Ens ho expliquen la Mònica Socias i el Josep Maria Soler, des d'Ona la Torre. Territori Lectura. Territori
Lectura. Això és Territori Lectura. Mònica Socias.
Els llibres il·lustrats són una bona opció per a qui no li agrada llegir. La secció d'avui va dedicada a vosaltres. És estiu. Teniu temps i voleu viatjar? Us preparem un itinerari fora de sèrie amb un pressupost assequible. Per fer-ho en família, l'agència de viatges Els Forasters del Temps, de l'editorial Cruïlla. Els guies, Els Vallbona, una família creada per Roberto Santiago i Pablo Fernández, amb les il·lustracions de Guillermo Esteban. Ens acompanyeu?
Sóc el Santi Vallbona. El tap de bassa del Tià ha insistit molt i al final m'ha convençut que parli de Chicago i els feliços anys 20. Després de la terrible Primera Guerra Mundial, la dècada de 1920, coneguda com els feliços anys 20, va ser una època d'alegria, progrés i idees noves. 1920 va ser l'any en què es va aprovar la Llei Seca, que prohibia la fabricació, venda i importació de begudes alcohòliques als Estats Units, que va estar vigent fins al 1933. L'agost d'aquest mateix any es va aprovar el dret de vot de les dones als Estats Units. Moltes dones, les flapers, es van rebel·lar contra les normes tradicionals i van començar a dur les faldilles i els cabells més curts.
Gangsters, jazz i gratacels no hi podien faltar. I al final de cada capítol hi trobareu un joc. L'encertareu? Teniu un gran catàleg, des de l'edat de gel fins al futur, passant pels vikings, fent parada a Rapa Nui i apropar-nos a les cultures polinèsies, o formar part de la tripulació d'un vaixell pirata. Vosaltres què voldreu ser? Corsaris, pirates, filibusters o bucaners? Un viatge que acaba a Badia del Vallès, d'on són originaris els Vallbona. La segona recomanació és una joia que recupera un dels nostres clàssics, Pedro de Tartera, de Maria Barbal. 40 anys després, Columna en publica una edició il·lustrada per Aurea López, amb el guió d'Israel Escudero. La novel·la amb la que va debutar Maria Barbal l'any 1985 està ambientada al Pallars i narra en primera persona la vida de la Conxa.
Es veia prou que a casa érem molts i devia sobrar algú. Vaig deixar família, poble i muntanya i perdia casa meua, que em veia marxar d'esquena. Jo sabia que si mare s'entretenia parlant amb jo, sense pressa, volia dir que l'ocasió era solemne i a casa, de solemnitats, se'n gastaven poques. Conxa, tia hauria volgut tenir una filla com ara tu, i Déu no li ha concedida. Ella i el seu home es fan grans. Els vindria bé tenir algú jove a casa. Quan em vindran a buscar? Dilluns? Aniràs amb pare i Maria al mercat de Montseny. Oncle hi acudirà des de Pallarès per recollir-te.
Conxa és la veu que ens explica la seva trajectòria vital en tres parts. Una vida marcada pels fets històrics i per un context geogràfic i personal dur. Una dona sotmesa que en la seva maduresa és capaç de mirar enrere per reflexionar sobre allò viscut. L'adveniment de la República, la Guerra Civil i els primers anys del franquisme, units a l'abandó de la llar, la soledat i la submissió de la dona, són l'eix central d'una història que ha captivat a milers de lectors i lectores. Història, anècdotes i un bon clàssic. Dos llibres il·lustrats que conviden a la lectura amb dos estils diferents. Us convidem a descobrir-los. Territori Lectura. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori Lectura. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
Sempre ens transporten cap a altres universos aquesta gent de la Torre. Molt bé, Territori Lectura. Vinga, va, parlant d'altres universos i de transportació, què us semblaria si ara ens situem enmig d'un camp de vinya? Però no per estar contemplatius, eh? No és tan idíl·lic. No anem a treballar, anem a vermar. I és que la verema ja ha començat, almenys, a les vinyes de Raïmat. És la més temprana de Catalunya, ens diuen. És la que comença abans, però tot això ens ho explicarà millor la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Ens comentaves, que no és bé, que és habitual, però que és la primera de Catalunya, no?
Ara ens ho confirmaran, però sí. Sí, aquestes són, de fet, comença de les més primerenques, i a més ho fa amb unes xifres enormes, perquè les previsions són recollir enguany el 1 milió de tones de raïm. De fet, són aquestes les dades que ens donaven justament a aquest dilluns, perquè tot just ahir arrencava aquesta verema. Pel clima i per la situació, com dèiem, és tradicionalment una de les primeres d'Europa, i aquest any s'ha avançat uns dies més perquè les altes temperatures han accelerat la maduració del raïm. Si et sembla, Núria, saludo ja al director del celler, al Joan Esteve, que ens acompanya via telefònica. Joan, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia, gràcies.
Joan, com ha arrencat aquesta jornada de la d'ahir, la del primer dia de verema? Hem de dir que sortim d'un parell de dies de temperatures una mica més normalitzades a Terres de Ponent, però quin juliol,
Sí, així és, i per aquest motiu doncs estem tenint la verema més primerenca de la nostra. Mai havíem començat tan aviat, i bé, doncs és evident que les altes temperatures que hem tingut durant juny i juliol és el que ha provocat doncs aquest avançament de la collita.
I això no s'atura aquí, és a dir, l'any vinent, ja sé que és molt dia, que no tenim la bola del futur, però vaja, que la tendència és que l'any vinent encara comenci una mica abans, perquè a millor sembla ser que no anirem.
No sabem on tenim el límit, però sembla que el canvi climàtic ha vingut per quedar-se, i portem molts anys batent rècords dels anys anteriors amb temperatures i amb avançaments de collites, i no sabem on està el límit de tot això.
De fet, vosaltres ja treballeu des de Raïmat d'uns anys cap aquí, no?, per mitigar aquests efectes del canvi climàtic. De fet, la calor extrema fa que avanceu verema, com ens explicaves ara, però què és el que més us preocupa a dia d'avui d'aquest clima tan extrem?
Bé, nosaltres, com tothom, ja sabem que això és un fet, que cada vegada sembla que tindrem temperatures més elevades, i des de fa anys que estem fent molta recerca en com mitigar aquest impacte, i entre les mesures que hem vist més efectives ha estat, i això són treballs fets conjuntament amb l'IRSA, de regar més abans dels cops de calor per hidratar bé les plantes i perquè puguin transpirar i refrigerar-se, i per altra banda també cobrir el raïm amb més vegetació fent un efecte com paraigües, perquè en comptes de que siguin tan exposats els raïms al sol, doncs que tinguin certa ombra. I amb aquestes mesures hem vist que podem almenys conviure amb aquesta nova realitat.
Déu-n'hi-do. Com es preveu, Joan, que sigui aquesta verema? Perquè aneu a màxims, ara ho dèiem, la fita de collir 1 milió de tones, que es diu ràpidament, heu hagut de fer com la conversió a quilo, per tenir-ho clar,
Aquí tenim una petita confusió, i és de que aquest milió de tones és una fita històrica, és a dir, és amb tots els anys des que va començar el projecte Raïmat, ara fa 120 anys, més o menys, doncs hem anat acumulant uns volums de quilos que aquest any entrarà un remolc o una carreta amb aquest número màgic de quilos entrats a Raïmat des que tenim registres.
Ah, d'acord.
Això és un fet simbòlic perquè, en definitiva, és l'equivalent a dir que el mercat mundial doncs haurà rebut unes 900 milions d'ampolles acumulats en tota aquesta història de Raïmat, que són 900 milions de petites fraccions d'aquest clima i d'aquest territori i d'un producte fet a Lleida que s'ha consumit en algun lloc o altre del món, no? Principalment a Catalunya i a Espanya, però nosaltres exportem a més de 30 països, i en algun moment d'aquesta història doncs algú haurà tastat un trosset d'ella.
Que bonic això, realment és així, perquè quan prens el vi notes aquella fortalesa de la terra, d'alguna manera, per dir-ho així. Jo que me l'estimo la terra, també, deixem-ho clar. Joan, explica'm llavors quines xifres són les d'enguany, quines xifres preveieu per aquesta collita?
Sí. Enguany, a nivell productiu, esperem que sigui un any més o menys normal. Les calors, doncs, també d'alguna forma frenen l'increment productiu, perquè no dona temps a créixer suficientment el raïm, però tot i així esperem que sigui una verema normal. I a nivell qualitatiu, les expectatives són bones, perquè el raïm està sa, està equilibrat, té bona acidesa, bueno, els paràmetres que tenim de moment amb el que hem començat a collir doncs són bones, i a veure com evoluciona la climatologia d'aquí a l'octubre, que és quan esperem acabar la verema.
Déu-n'hi-do, són uns mesos de molta feina, segurament de molta calor, perquè la calor no s'acaba a l'agost, sinó que ja sabem que a Ponent s'allarga, és veritat que no és tan extrema, o almenys els mesos de setembre i octubre ja no és tan forta, però segueix fent calor, no?, els mesos de setembre i octubre, per treballar el camp i per collir aquest raïm.
Sí, sí, així es va veient, però bueno, poden passar moltes coses, també. Ja. No sé, aquest hivern ha sigut extremadament plujós i potser ningú ho havia previst, no? I bueno, no sabem què passarà en els propers mesos, però sigui com sigui, ens hem d'adaptar perquè no tenim altra opció.
És a dir, jo ara per posar-hi una mica ja d'ingredient a la cosa, com li afecta? És a dir, els vins saben d'una altra manera, tenint en compte l'hivern, la calorada de l'estiu, tot aquest factor climàtic es tradueix en el sabor dels vins, no?
Segur, perquè el vi al final és una expressió d'aquell clima d'aquell any i d'aquella terra i del maneig que s'ha fet en la vinya, no? I això al final acaba transformant-se en l'expressió, en la personalitat d'aquell vi. Així que amb les mesures que deia que estem implementant, doncs estem minimitzant aquest impacte, perquè hem de pensar doncs que un raïm al sol o a l'ombra, doncs la temperatura pot canviar més de 20 graus. Si està també la planta ben hidratada, doncs igual a la temperatura de la fulla, a la temperatura ambiental. Si no, s'escalfa molt més. Clar, tots aquests factors fa que tinguin un impacte important, i llavors el que volem és mitigar o minimitzar l'efecte del canvi climàtic.
Joan.
I no sabem fins on està el límit de tot això, però sí, d'alguna manera s'acaba traduint en el fins.
Joan, i te pregunto, hola, bon dia, te pregunto al revés, Joan, podríeu aprofitar també això? No sé si us passa pel cap aprofitar aquestes altes temperatures que vivim per vinificar d'una altra manera, per fer un altre tipus de vi. Per exemple, hi ha collites d'aquestes tardanes, no?, que en diuen que aprofiten per fer un vi especial més endolcit i que porta aquesta maduració ja gairebé putrefacta. No sé si això fins i tot és una oportunitat, el fet de que ara maduri d'una altra manera el raïm per intentar fer provatures i fer un altre tipus de vi.
Sí, una mica intentem adaptar-nos en tots els sentits, però més aviat diria que la tendència va al revés. La tendència, pel que nosaltres veiem, és de que la gent busca vins més afruitats, més frescos, menys graduació alcohòlica, el qual seria contrari una mica a aquestes maduracions tardanes, perquè hi ha una davallada del consum de vi, especialment de vins negres, i especialment de vins amb elevada graduació. I el que busquem precisament és això, no? Connectar una mica més amb la gent jove. La gent jove, doncs, sembla que la tendència és molt per aquí. Els escumosos estan funcionant molt bé. Les varietats blanques, per exemple, nosaltres, des de que vam introduir l'Albariño, que és una varietat típica de la zona de Galícia, doncs ens està funcionant molt bé i té molt bon reconeixement en el mercat. Ara mateix deu ser la varietat que més volum estem fent, que no és una dada menor, perquè realment és curiós que des de Costes del Segre es pugui estar venent Albariño arreu del món i amb molt bon èxit. A més, és una producció 100% ecològica, cosa que a Galícia és quasi impossible de fer. I bé, doncs ens anem adaptant una mica als gustos del consumidor, doncs treballant alternatives que fins aleshores no ens havíem plantejat.
Molt bé, molt interessant. Esteu en plena feina, quan s'acaba la barema? Ràpidament, Joan, més o menys, quan preveieu?
Bé, no, nosaltres històricament acabem a mitjans d'octubre, aquest any hem començat abans, el que fa preveure doncs que també acabarem abans, però com deia, dependrà molt de la climatologia que tinguem a l'agost i setembre, que són els mesos que marquen més la maduració del raïm, sobretot varietats negres.
Doncs aprofiteu que teniu la Laura aquí, ara quan acabem l'entrevista, que us pegui un cop de mà.
Això?
Jo crec que sí.
Sereu benvingudes.
Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Joan Esteve, director del celler Raïmat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Doncs gràcies a vosaltres per la invitació.
I Laura Alcalde, companya de Ràdio Rosselló, moltíssimes gràcies també per aquesta entrevista.
Quan vulgueu fem un tastet,
Vinga, això sí, ens queda, hem de fer tot el procés, clar que sí. Fins ara, Laura, gràcies.
Adéu-siau.
3 minutets i mig i arribarem al punt de les 10. Tanquem així i aquí aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Atenció, perquè la segona hora ve carregada de bones vibres, de bones notícies i de boníssimes cançons. Avui us estem preguntant quina és la vostra cançó o quina seria la vostra llista de cançons per anar de viatge.
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més, tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punta. Diputació de Barcelona.
Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
El diccionari Termcat.
40 anys, 40 paraules.
1997. Clonatge.
Procés consistent a obtenir o produir organismes genèticament idèntics a partir d'una única cèl·lula o d'un únic progenitor.
Maria Navas.
L'ovella d'oli va néixer el 5 de juliol de 1996 i va ser anunciada públicament el 1997. Dolly va ser el primer mamífer clonat satisfactòriament a partir d'una cèl·lula adulta mitjançant la tècnica de transferència nuclear de cèl·lula somàtica. Aquest avenç científic tan important va fer que es difonguessin abastament en els mitjans de comunicació termes de genètica i bioquímica que el TEMCAT havia estudiat un parell d'anys abans amb motiu de la publicació del Diccionari de Biologia Cel·lular. Aquest diccionari s'emmarcava dins d'una col·lecció de diccionaris terminològics iniciada l'any 1987 que s'adreçava especialment a estudiants i professionals de l'àmbit universitari. En concret, aquell mateix any, el Consell Supervisor del TEMCAT va estudiar i aprovar el terme clonatge.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el TEMCAT.
La xarxa de Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.